Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Jornada decisiva per al futur de 170 propietaris dels Merinals. La plaça Banting i Best és l'escenari aquest vespre d'una trobada en què el comitè d'experts que ha d'elaborar l'estudi independent sobre l'estat dels habitatges explicarà tots els detalls sobre les inspeccions que s'hi faran. El president de l'Associació de Veïns del Barri, Francisco García, afirma que comencen a veure la llum al final del túnel.
És el principi del final d'un malson, perquè fins ara sembla que vivíem en l'oblit de que ningú es preocupava de nosaltres, i ara tenim la sensació de que des d'alguna banda han dit: ostres, tu, potser aquesta gent té raó, anem a veure què està passant de veritat.
Els exàmens dels 170 pisos amb danys estructurals es faran entre aquest mes i el que ve, de manera que les conclusions es puguin conèixer la pròxima tardor. El resultat determinarà si les 14 escales afectades s'hauran de rehabilitar o caldrà tirar avall els immobles per construir-los de nou. I aprofundirem en els primers minuts del Notícies Migdia.
Titulars.
Dels Merinals a Can Puiggener, on es començarà a desenvolupar el projecte comunitari a Porta. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. El ple municipal va donar llum verd ahir a la iniciativa que pretén identificar els habitatges més vulnerables d'aquesta zona amb la implicació dels mateixos veïns del barri. La proposta arriba des de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell, que no descarta ampliar el projecte a d'altres punts de la ciutat. Manuel Navas n'és el president.
Sí, empezamos por Can Puiggener, pero no vamos a cenar-nos aquí. Queremos llegar pues a barrios más dedicados, más duritos. No sé, por citar un ejemplo, el próximo proyecto que tenemos pensado es el tema de Merinals, por ejemplo, ¿no?
El programa Aporta comptarà amb una aportació de 40.000 euros i una durada de 5 mesos.
L'ús obligatori de les mascaretes, sense tenir en compte el distanciament social, i entrarà en vigor demà. Per tant, les mascaretes a Catalunya seran obligatòries, no només al Segrià, a tot Catalunya. I aquesta penso que és una mesura important. I prendrem les decisions que calguin. En aquests moments està tot obert.
El president de la Generalitat, Quim Torra, ho ha confirmat avui en seu parlamentària. L'ús de la mascareta ara serà obligatori a partir de demà, tot i que es pugui mantenir la distància física.
La Generalitat pren la mesura per evitar un nou repunt dels casos de contagi per coronavirus arreu de Catalunya. El punt més sensible ara mateix és la comarca del Segrià, amb 14 brots actius.
L'Ajuntament i l'aeroport de Sabadell s'assumen a la llista d'edificis emblemàtics de la ciutat, on llueixen els colors arlequinats.
Tot en el marc de la campanya Sabadell Tots hi Guanyem, engegada pel Centre d'Esports a les portes del play-off. Avui, a partir de les 2, al programa Hotel Suís, parlarem amb la vicepresidenta del conjunt arlequinat, Anna Navés.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim pàgina de serveis. La previsió meteorològica de la mà de l'Estel Figueres. Molt bon dia.
Hola, aquest dimecres a la tarda vindrà marcat pel cel serè a primeres hores de la tarda, però amb tot la nuvolositat anirà augmentant de sud a nord i acabarem sobretot al sector del Ter Sud i les comarques de Lleida amb el cel força ennuvolat. Fins i tot es poden donar precipitacions febles a les Terres de l'Ebre al final de la jornada. Per altra banda, es pot escapar també algun ruixat al Pirineu d'alguna nuvolada que creixi amb una miqueta més de força. Tot això acompanyat, com dèiem, amb una temperatura que anirà a l'alça, valors que ja han arribat fins al 32 graus al Vendrell, i sembla que a Ponent les màximes podrien arribar a pujar més de 3 graus respecte a la temperatura d'ahir. De cara a demà encara vindrem afectats per aquesta pertorbació que comença a insinuar-se ja aquesta tarda, i de matinada encara es podran donar algunes precipitacions a les comarques de Lleida, també a les Terres de l'Ebre, i de cara a la tarda esperem que hi hagi ruixats i xàfecs a punts del Pirineu i Prepirineu. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, a aquesta hora hi ha circulació fluida al llarg de tota la xarxa, tot plegat després que s'hagi normalitzat ja la situació a l'autovia 2 a Collbató, en sentit Lleida. En aquest punt hi havia un camió avariat i això havia provocat alguns problemes aquest matí. I com funciona a aquesta hora el transport públic? David de Toro, molt bon dia.
Molt bon dia. Des del Centre d'Informació Transmet Doncs en aquests moments, metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya circulen amb normalitat per l'àrea metropolitana de Barcelona, segons informen les empreses operadores d'aquests serveis. Recordeu, però, que la línia R1 de Rodalies es dona servei alternatiu per carretera entre Malgrat de Mar i Blanes pels desperfectes del temporal Glòria. De moment, això és tot des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Passant 5 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Aquesta tarda els veïns dels 170 pisos amb problemes estructurals dels Marinals tenen prevista una assemblea amb representants de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, l'Ajuntament de Sabadell i també del Col·legi d'Arquitectes. Serà a les 8 del vespre a la plaça Banting i Best del barri. L'objectiu d'aquesta trobada és exposar els detalls de l'estudi que ha de determinar l'estat real dels habitatges i fixar el calendari d'actuacions. Raquel García, molt bon dia.
Bon dia, Núria. Els tècnics del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya començaran a treballar sobre el terreny a partir d'aquest divendres 10 de juliol, però avui passaran comptes de les proves i també de la metodologia a les quals s'hauran de sotmetre els 170 habitatges danyats. Pel president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, la trobada és una bona oportunitat per resoldre dubtes.
Posar cara als veïns, a les famílies, als arquitectes i a tothom, i que cadascú dels veïns que estigui a l'assemblea pugui resoldre les seves dubtes i donar l'oportunitat al personal del COAC de que s'expressin i que diguin què és el que van a fer, com ho faran i per què ho faran. I a partir d'aquí donar totes les màximes facilitats a tothom que hagi d'entrar a casa nostra per fer proves, picar, per obrir, per fer el que calgui.
El president de l'Associació de Veïns dels Marinals també especifica quin és el calendari que han fixat de moment per les diverses inspeccions a les zones comunes i també a les diverses actuacions que cal fer.
Abans de final de juliol s'hagi fet totes les actuacions que s'hagin de fer, que totes les feines de revisió i totes els exàmens i proves i tot s'acabi abans que termini el mes de juliol. I quan tornem al setembre, perquè l'agost diuen que és un mes inhàbil, quan arribi el setembre, doncs el COAC dirà quin temps necessita.
Per posar sobre la taula l'informe sobre la situació real dels pisos i conèixer així les conclusions d'aquest estudi independent que comprovarà si els habitatges pateixen problemes com aluminosi o carbonatació, tal com defensen els veïns que han hagut d'apuntalar alguns dels immobles. Sigui com sigui, el compromís al que han arribat totes les parts és el d'acceptar els resultats, ja sigui la rehabilitació o l'enderrocament dels 170 habitatges danyats.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Anem a un altre barri, en aquest cas a Calldong, perquè la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell no veu amb bons ulls l'endarreriment de les obres del cap del barri. I és que, tal com ahir us explicàvem, el nou projecte d'execució del camp no podrà entrar en funcionament a principi de 2022, tal com estava previst. Aquest cop, l'aparició d'unes possibles restes arqueològiques en el subsòl dels terrenys on s'ha d'aixecar el nou equipament són, Raquel, els responsables.
Des de la FAB viuen amb preocupació el nou entrebanc en el calendari previst, i és que les obres del cap Calldong van sumar en retards per diversos motius. A la primavera van quedar aturades per la Covid-19 i ara les prospeccions arqueològiques al número 522 de la Ronda Europa endarreriran de nou la posada en marxa d'aquest equipament. Segons el president de la FAB, Manuel Navas, sembla una excusa i un despropòsit que ara aparegui un altre contratemps.
Siempre buscar excusas, siempre van dándole vueltas a la perdiz. Y la gente que pagamos las consecuencias, como siempre, el pueblo ya, ¿no? Por eso digo que un problema que puede surgir, por eso decimos de cruzar los dedos, porque si realmente encontrasen algún tipo de piedra rara cuando levanten las tierras, lo vamos a tener crudo, porque realmente habrá que ver que cómo se actúa, bueno, qué es lo que deciden en última instancia. Ya digo, crucemos los dedos, veremos a ver si que no haya nada, absolutamente nada allí, y a partir de aquí que realmente empiecen las obras con el calendario que ahora han marcado, ¿no?
Des de la FAB recorden que aquest equipament ha estat llargament reivindicat al barri i és una necessitat per als veïns que a hores d'ara s'han de desplaçar fins al Cap Can Rull. De moment, però, l'estudi arqueològic que s'ha de fer obligatòriament allargarà la posada en marxa de les obres que no començaran fins al mes de setembre.
I el ple municipal ha aprovat arrencar el projecte Porta en 400 habitatges del barri de Can Puiggener. Es tracta d'un programa social que ha estat reivindicat pels mateixos veïns del barri i que consisteix en contractar 8 picaportes.
La seva feina serà visitar els domicilis que s'inclouran en el programa els més aïllats o en risc del barri per tal d'integrar els seus habitants i també detectar necessitats socials que puguin tenir. El president de la FAB, Manuel Navas, explica els objectius i també el funcionament d'aquest projecte, que estarà dotat amb 40.000 euros i que tindrà una durada de 5 mesos.
Serà un projecte interessant perquè podrem llegar a bastantes vecinos. Será un proyecto donde la propia la Federación de Vecinos contratará personal para poder hacer ese puerta a puerta, conocer, visitar a los vecinos, ver la problemática que existe y a partir de aquí sacar conclusiones y a ver si realmente se ponen las pilas las administraciones de cara a los problemas que la gente vaya expresando en ese puerta a puerta que vamos a hacer.
Al ple municipal ahir tots els grups hi van votar a favor de la iniciativa, menys Esquerra, que es va abstenir perquè tenia dubtes sobre si era el barri més adequat i perquè faltava especificar el perfil dels picaportes. Però la idea de la iniciativa, segons el president de la FAB, Manuel Navas, és que s'acabi desplegant a més barris amb necessitats socials i també assegura que el pròxim on es desenvoluparà serà el barri dels Marinals per millorar la qualitat de vida dels seus veïns. En aquest sentit, des de la FAB recorden que la iniciativa veïnal fa temps que funciona a d'altres municipis catalans i que també ha rebut diversos premis per la seva innovació.
I anem a la crònica de política municipal perquè el govern s'ha compromès a presentar el pla de mandat a finals d'any i el pla anual d'actuació a principi del que ve. Ho han fet arran d'una moció presentada pel grup municipal de Ciutadans al ple d'ahir a la tarda. Tots els grups hi van votar a favor, ja que consideren que pot ajudar a controlar la tasca que fa l'executiu. El text presentat per Ciutadans també demanava que els assessors del govern passessin comptes de la seva feina davant dels grups de l'oposició. El portaveu de la formació taronja, Adrián Hernández, ho ha defensat al debat de política local celebrat aquest matí al Cafè de la Ràdio.
Doncs saber a què s'estan dedicant, no? Quines són unes prioritats del propi govern, de cada àrea, que ens expliquin, que vingui la informativa, per veure doncs, què han fet els que porten ja un any treballant, perquè portem un any de govern, i els que s'acaben d'incorporar, doncs, explicar també una mica la tasca que tenen encomanada per part de l'equip de govern.
Hernández també ha lamentat que s'hagi hagut de presentar aquesta moció quan l'executiu hauria pogut fer el pas per voluntat pròpia.
De totes maneres, tant el PSC com Podem ja han votat a favor. De fet, la portaveu dels Liles, Marta Morell, ha confirmat el seu compromís amb la transparència.
El govern ha de governar, les forces de l'oposició han de poder fiscalitzar i evidentment que també és important que el govern presenti el pla de mandat perquè tant els grups municipals com la ciutadania al final també pugui fiscalitzar i pugui veure quines són les prioritats d'aquest altre govern.
En canvi, el portaveu adjunt dels socialistes, Eloi Cortés, s'ha centrat en defensar que els assessors del govern sempre han estat oberts a passar comptes sobre la feina que estan fent.
Reitero que ja es va dir en el ple, estan a disposició si vostès volen que compareguin per fer-ho. Ningú ho ha demanat en cap moment. Ahir es parlava, no, és que han vingut els assessors del govern anterior. Bé, doncs, si volen que vinguin els assessors d'aquest govern, ho demanen i vindran i ho explicaran.
La portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, en canvi, ha fet com el ple i ha recordat que la seva formació va proposar l'any passat que se celebrés un ple monogràfic sobre l'estat de la ciutat. Considera que és un mecanisme igual de vàlid per fiscalitzar el govern.
Que nosaltres vam defensar que la ciutat havia de tenir un debat específic de l'estat de la ciutat. Un debat que no fos circunscrit en un altre ple ordinari, sinó que fos un ple extraordinari monogràfic, i per tant poder retre comptes de com estava la ciutat, fer preguntes, intervencions de govern i oposició i poder fer un seguiment exhaustiu d'aquell any com havia transcorregut.
Una afirmació que ha estat rebutjada per la Crida per Sabadell, Anna Lara, n'és regidora.
No crec que hagués estat un debat que ens hagués portat un gran grau de transparència perquè estava establert amb una sèrie de torns i uns condicionants que bé, si el govern vol respondre, perfecte, i si no, també. I per tant, doncs per nosaltres té un valor afegit el fet de que el govern s'hagi de comprometre per escrit en una sèrie de qüestions de què és el que vol fer, en una sèrie de deures que realment puguem fiscalitzar i que diguéssim que no siguin un acte, sinó que siguin un compromís real i ferm que tothom té clar que s'hi va.
Finalment, per part d'Esquerra, tampoc han comprat l'afirmació de Ciuró defensant que el seu grup és el que més defensa la transformació de la Gran Via. Gabriel Fernández n'és el portaveu.
No le niego que vostè tingui una especial il·lusió amb aquest tema i su grup i que lo hagin treballat, però dir que la resta o que mai s'havia fet res és faltar a la veritat. Això no és veritat. Hi ha molts grups que tenen proposta diferent perquè és un problema clau de la ciutat. Cap grup municipal que vulgui estar en aquest ple no pot evadir-se de la problemàtica de la Gran Via.
A part de la moció de Ciutadans, totes les altres que es van presentar també van tirar endavant. Per exemple, la que insta l'Ajuntament a ajudar les escoles bressol privades, presentada per Junts, la del PSC per demanar a la Generalitat que aixequi la suspensió de les ajudes al lloguer, la del PSC amb Ciutadans perquè torni l'activitat normal als caps de Sabadell, o la de la Crida per tal de canviar el model del rebost solidari per empoderar les famílies.
Twitter @RadioSabadell. Segueix-nos.
Són 2:15. Continuem endavant. L'estudi sobre l'impacte econòmic que genera l'aeroport de Sabadell es coneixerà el pròxim mes d'octubre. L'informe s'ha consensuat en el si de la Comissió de Seguiment de l'Aeròdrom, de la qual en són membres la Generalitat, AENA, els ajuntaments de Sabadell, Badia, Bàrbara i Sant Quirze i també els veïns. La comissió, però, té altres temes sobre la taula, entre els quals hi ha el monitoratge de l'impacte acústic de les instal·lacions locals o la seguretat. Helena Molist, molt bon dia.
Bon dia. De fet, aquests són els tres cavalls de batalla del moviment veïnal del Vallès. És una plataforma que batalla des de fa anys per minimitzar, tant com sigui possible, l'impacte negatiu que el seu parer representa l'activitat de l'aeroport de Sabadell. Un dels seus portaveus, Jordi Molins, ha passat pel programa El Cafè de la Ràdio d'aquesta emissora, on ha confirmat que la pròxima tardor estarà enllestit l'estudi econòmic que ha de posar llum sobre els números que genera l'aeròdrom sabadellenc.
Quan nosaltres vam tenir l'entrevista amb la fundació que fa l'informe, ens van dir que ells calculaven que sobre l'octubre aquest informe podria estar disponible. O sigui, que en principi a octubre sabrem què és el que diu.
En paral·lel, la Generalitat ha anunciat la instal·lació de 6 sonòmetres per mesurar l'impacte acústic de l'equipament. Molins assegura que tenen constància que Sant Quirze els aparells ja funcionen, però que fins a l'octubre no es col·locaran a Badia i Barberà. Es faran aquests 3 poblacions des d'on s'ha expressat malestar institucional i veïnal per les molèsties que provoca l'activitat de l'aeroport. De fet, pel portaveu del moviment veïnal del Vallès, encara queda una tercera pota pendent, el tema de la seguretat. En l'entrevista del Cafè, Molins ha lamentat que l'Agència de Seguretat Aèria hagi fet oïdes sordes a moltes de les preguntes que han plantejat sobre aquesta qüestió.
L'únic tema que s'ha parlat en concret i se'ns ha explicat en concret és el tema mediambiental, o sigui, el tema del soroll. És l'únic que s'ha tractat, perquè a la resta, el de seguretat, nosaltres vam presentar 14 preguntes, de les 14 preguntes tan sols se'ns en van contestar 2, que són les que podia contestar el director de l'aeroport, l'exdirector, el que hi havia abans, i a partir d'aquí vam dir, bueno, si el resta de preguntes no la poden contestar i l'ha de contestar l'Agència de Seguretat Aèria, doncs que vingui l'Agència de Seguretat Aèria i que ens expliqui el per què es donen aquestes falles, aquests errors i aquestes irregularitats que tenim entès nosaltres.
Tot i això, la Comissió de Seguiment sobre l'aeroport no té previst reunir-se en els pròxims mesos arran de la pandèmia. En aquest sentit, Jordi Molins és partidari de deixar passar l'estiu, de manera que puguin tenir a la mà les conclusions dels sonòmetres i l'estudi econòmic i poder abordar els següents passos a seguir.
Afegim un apunt relacionat amb els successos i en concret amb 3 incendis que van tenir lloc ahir a Sabadell. El primer es va produir a Campoamor amb un foc en un matalàs abandonat a la via pública per causes desconegudes. També es van encendre uns matolls a l'Avinguda Polinyà, al Poble Nou, afectant uns 15 metres quadrats. Finalment, aquesta matinada, pels vols de les 4, s'ha incendiat un vehicle estacionat al carrer Venècia, a Calllong. A part de cremar aquest cotxe, el foc també ha afectat un altre vehicle aparcat a pocs metres. En tots 3 casos, els bombers van apagar els incendis sense més complicacions.
Notícies migdia.
Avui comença una nova edició del concurs Mirna a la Cambra, unes proves que permetran seleccionar els participants del 14è curs de professionalització de l'Escola d'Òpera de Sabadell, que enguany està dedicat a la flauta màgica. Els aspirants s'enfronten a 3 dies de competició en què hauran de cantar primer una ària de Mozart i en segon lloc un fragment de la flauta màgica, Helena.
Sí, és que aquesta famosa obra de Mozart és el premi final, el premi somiat dels participants en aquest curs de professionalització. Tots aquells cantants que arribin a la fase final del concurs hauran de cantar el fragment de la peça que el jurat triï. A partir d'aquí, aquest jurat, presidit per Mirna Lacambra, presidenta de l'Associació d'Amics de l'Òpera de Sabadell, serà l'encarregat de decidir quins dels concursants entren al curs de professionalització. La mateixa Mirna a la Cambra assegura que esperen molta participació en aquesta competició.
Fem el concurs per l'Escola d'Òpera, esperant, doncs, evidentment, que al setembre podem començar el curs, estan venint molts alumnes, per tant, creiem que anirà molt bé. La gent té ganes de divertir-se, té ganes de desplegar-se, té ganes de no estar més tancat, esclar.
El curs de professionalització obre les portes a poder participar en algun dels repartiments de les següents temporades d'òpera a Catalunya. La temporada 2000-2021 donarà el tret de sortida precisament amb la flauta màgica.
Esperem i desitgem i confiem en què podrem fer la temporada pròxima, que l'obrirem amb la flauta màgica, que també és una òpera de Mozart molt popular, no?
Les proves del concurs Mirna a la Cambra es duran a terme entre avui i divendres al Teatre Principal de Sabadell.
La Banda Municipal de Barcelona té un missatge per a tu. Que vol dir que ja pots reservar el teu abonament. Com? Ah, afanya't! Troba't amb la banda a l'Auditori Barcelona. Troba't amb la música.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí de 9 a 11 us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu
a la teva ràdio de proximitat.
A Curvat entrenem a tot tipus de dones. Dones treballadores, mestresses de casa, mares, germanes, companyes. Unesta a la revolució del benestar després del confinament amb Curvat Sabadell. 30 minuts d'exercici dissenyats per tu. Posa't forta i sana amb nosaltres. Gimnàs femení Curvat.
Quins són els records més dolços? Els de l'estiu? I les fruites més dolces i saboroses? Les nostres. A Manlleu Origen som trending dolcing de la temporada amb els albercocs, préssecs, paraguaians, cireres... Més dolces i de collita pròpia. Troba-les a les nostres botigues a Manlleu Origen de Sabadell.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Reprenem la informació a falta de 7 minuts per arribar al punt de les 2 i ho fem en clau general, però parlant d'un tema que ens afectarà a tots a partir de demà, l'ús obligatori de les mascaretes en tot moment i encara que hi hagi distància física entrarà en vigor demà a tota Catalunya després que el Procicat doni llum verd a la mesura avui mateix.
Així ho ha avançat el president de la Generalitat, Quim Torra, durant la sessió de control al ple d'aquest dimecres, però també la directora de la Regió Sanitària de Lleida, que ha comparegut per parlar de l'evolució dels brots del Segrià.
La mascareta passa a ser obligatòria a la via pública i en espais exteriors i també en qualsevol espai tancat d'ús públic o obert al públic. A tot el país, no només al Segrià, no només a les nostres regions sanitàries.
Doncs precisament acabem de conèixer que el Segrià ha sumat 33 nous positius per Covid-19 i n'acumula 2.648 des de l'inici de la pandèmia. De moment registra 17 casos des de dimarts, 27 des de dilluns i 64 des de diumenge.
Des del Parlament, Torra ha afegit que decretarà el confinament domiciliari quan els experts així ho recomanin, tot i que de moment no es contempla aquest escenari.
Si cal prendre un confinament domiciliari, el prendrem. Escoltarem sempre la veu dels experts. En aquests moments nosaltres no tenim uns experts que ens estiguin dient no, escolti'm, avancin cap al confinament domiciliari perquè serà la millor solució. Però la que jo escolti que hi ha aquesta posició sobre la taula per part dels nostres experts, no tingui cap dubte que la prendré. En cada moment prendrem les decisions que els experts ens demanin en cada moment.
Les úniques excepcions per no dur mascareta serà fer exercici o menjar i beure. L'objectiu de la mesura és evitar més contagis per Covid-19 després del repunt de casos de les últimes setmanes. El Segrià és la comarca més afectada i confinada des del cap de setmana amb 14 brots actius.
I precisament les funeràries també han reportat 5 nous morts per Covid-19 a Catalunya i hi ha 288 positius testats. Més 35 dels casos, com dèiem, són a la regió de Lleida i 152 a la ciutat de Barcelona. I a tot això, el Departament de Salut construirà almenys 5 equipaments nous que estaran en funcionament a final d'any per atendre pacients amb Covid-19.
S'ubicaran al costat dels hospitals Arnau de Vilanova de Lleida, Bellvitge, Moisès Broggi, Can Ruti i el Parc Sanitari Pere Virgili. Un cop deixin de ser necessaris per la pandèmia, quedaran per altres usos. Ho ha explicat el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, en una entrevista a TV3.
L'Organització Mundial de la Salut reconeix que el coronavirus es podria transmetre per l'aire.
Especialment en llocs tancats, amb molta aglomeració de gent i sense ventilació. Experts de l'organisme internacional s'han pronunciat en aquest sentit després que 239 científics de 32 països diferents hagin alertat que el contagi per Covid-19 pot arribar per via aèria.
A tot això, l'administració Trump ja ha iniciat el procés per abandonar l'Organització Mundial de la Salut.
La sortida dels Estats Units de l'OMS no serà efectiva fins al 6 de juliol de l'any vinent. El maig passat, el president nord-americà va anunciar la seva intenció de retirar el país de l'organització en considerar-la un titella de la Xina amb qui està immersa en una guerra comercial.
Una informació més sobre l'evolució del coronavirus, perquè el defensor del pacient ha denunciat al Tribunal Suprem Pedro Sánchez, Salvador Illa, Pablo Iglesias, Quim Torra i Alba Vergés per la gestió de les residències. Ha acusat també polítics de Castella i Lleó i Madrid per no derivar ancians amb Covid als hospitals. I en matèria econòmica, SEAT invertirà 5.000 milions d'euros a Catalunya en els pròxims 5 anys per invertir en projectes d'I+D per desenvolupar nous models i equips d'instal·lacions a la planta de Martorell.
L'objectiu de la companyia és que SEAT fabriqui cotxes elèctrics a partir de 2025 a Martorell. Alhora també preveu la contractació de més de 100 persones per treballar al SEAT Code, el centre de desenvolupament de software que s'ubicarà a la Rambla de Barcelona. A més, la firma ha anunciat que llançarà el nou model e-Born sota la marca Cupra i un nou sistema de motors compartibles a Barcelona.
La ministra d'Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Arantxa González Laya, no serà candidata a dirigir l'Organització Mundial del Comerç.
Laya ho ha confirmat avui a l'AGAN, que és una decisió personal i que està compromesa amb el govern d'Espanya.
Recta final de notícies migdia.
La contraportada.
Sweet pea. L'Ajuntament de Sabadell vol reimpulsar el turisme local. Durant aquest estiu, des del consistori han creat una ruta selfie, una ruta pels llocs més emblemàtics de la ciutat, on s'hi han col·locat suports per a mòbils per poder fer-se una foto.
Els sabadellencs podran retratar-se davant indrets com l'Ajuntament mateix o la Torre de l'Aigua, tot plegat, amb la idea que comparteixin després aquesta imatge a les xarxes socials amb l'etiqueta Visit Sabadell. Els que escriguin aquesta etiqueta a la foto podran imprimir el seu retrat en aquest mateix suport. Sònia Sada, regidora de Comerç, Consum i Turisme, ha explicat d'on neix la idea de crear aquesta ruta.
Va sorgir aquesta oportunitat de poder establir punts emblemàtics que són molt significatius i que, a més, posicionen quan són punts de trobada, a vegades hi ha gent que és fora de la ciutat i li dius, escolta, que demà tal lloc, tipus, quan dius l'Ajuntament, tothom sap on està l'Ajuntament d'un poble. Doncs enteníem que aquests els havíem de visibilitzar, no només visibilitzar, ens queden molts altres, ho sabem, sinó que també havíem de generar inquietud a xarxa. I a través d'aquests paloselfies o ruta selfie o tòtems, el que hem volgut és generar aquest interès a xarxes.
Aquesta ruta recorre indrets com la Torre de l'Aigua, Can Gambús o el Parc Central. La mateixa Sònia Sada explica com s'ha fet la tria d'aquests espais.
Evidentment, el primer que va fer la pròpia companyia amb nosaltres, perquè ha estat un treball que hem fet a tres bases. Per una banda, des del turisme, per una altra banda, espai públic i la pròpia empresa que ha estat el que s'ha col·locat. Primer es buscava que fos en un espai que no entorpís, que no deixa de ser un element més que posem a la via pública. Aleshores, has de tenir una sèrie de factors en compte a l'hora de posar-lo. I aquí és on l'espai públic ens ha pogut determinar on s'havia de fer i què no.
Les primeres 10 persones que pengin a les xarxes socials més d'una fotografia amb l'etiqueta Visit Sabadell seran premiades amb marxandatge de la ciutat.
Doncs ja ho sabeu, eh? Agafeu el mòbil, aneu a visitar els llocs emblemàtics de la ciutat i feu-vos una foto amb l'etiqueta Visit Sabadell. Fins aquí a Notícies Migdia d'avui que hem fet amb la Rocío García a les vies de so. Recordeu que podeu continuar informats al portal de continguts de l'emissora, radiosabadell.fm, a les xarxes socials i a partir de les 7 amb una nova edició del Notícies Vespre. Ara a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Adeu!
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.